Bon dia. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles té el compromís del Departament d'Empresa i Treball per desenvolupar el polígon dels Angelats.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
I allà tenim una superfície d'uns 75.000 metres quadrats de sòl, que una part ja està construït, que eren les antigues fàbriques tèxtil, i tenim una altra part que queda per construir, no? I per tant cal consolidar això com a zona industrial.
Acabem d'escoltar l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, en declaracions a Ràdio Lot i a Lot Televisió. El consistori està redactant aquest pla urbanístic municipal que inclou modificacions a nivell industrial, però també pel que fa a habitatge. En aquest segon àmbit, l'alcalde del municipi també té previst fer habitatge a la zona més propera a l'estació. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 7 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
A Olot anem a mitges. Aquest és el nom d'una campanya per conscienciar sobre la corresponsabilitat a casa. L'àrea de Cultura i Educació d'Olot ha presentat aquest dimarts una proposta que convida les parelles a reflexionar sobre la igualtat a les tasques domèstiques i les cures. A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. Fa uns dies van viure un nou episodi i des de l'Ajuntament asseguren que no tenen prou eines per frenar aquests actes incívics. Les asseguradores gironines denuncien que infinitat de clients no els contracten pòlisses per la pressió dels bancs. El sector es queixa del xantatge que fan les entitats a l'hora de donar hipoteques als clients. Escoltarem aquesta problemàtica de la veu de la presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Mercè Herrera. Més de 600 alumnes participen en una nova edició de l'Orient Olot. Estudiants de primer d'ESO de diferents centres de la Garrotxa han fet aquest dimecres al matí la tradicional cursa d'orientació. En esports, la novena edició del Xafarrocs comptarà amb uns 200 cotxes durant el cap de setmana. El circuit que se celebra a Sant Feliu de Pallerols incorpora alguna zona nova. La samarreta de la Unió Esportiva Olot, la expatinadora garrotxina Mireia de Cruz i el futbolista Ferran Duran són alguns dels protagonistes del llibre Esportistes Invencibles. Aquest llibre, autoeditat per el periodista esportiu de la xarxa de televisions locals Ivan García, té com a objectiu donar a conèixer el testimoni d'esportistes que han patit alguna malaltia o discapacitat. I avui tancarem aquest informatiu parlant de la música a l'aula, que va més enllà de cantar una cançó. És una de les conclusions de la col·laboració entre Escola Malagrida d'Olot i Rock per Xics. Destaquen el valor que té la capacitat de fer cançons, crear ritmes i alhora aportar una lletra.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern es compromet a aprovar els pressupostos de carboni abans de les vacances d'estiu. Pànic i avança que el seu departament ha presentat aportacions al document del Comitè d'Experts sobre el canvi climàtic. Pedro Sánchez defensa les renovables i sobre parlar de les nuclears amb condicions referent a l'apagada fa una setmana i mitja. El president del govern espanyol compareix al Congrés dels Diputats per defensar la gestió davant el zero elèctric de fa 9 dies i per informar de l'increment de la despesa en defensa. Més de 43.000 alumnes es prematriculen per a les Pau, que mobilitzaran més de 2.700 docents. Hi haurà 221 tribunals distribuïts en més de 30 municipis per a aquestes proves d'accés a la universitat. En successos, la detenció de persones en situació irregular i el retorn forçat és ineficaç i contrari a dret, segons un estudi. Un treball coordinat des de la Universitat de Barcelona assegura que hi ha mesures alternatives infrautilitzades com la retirada del passaport. A la pàgina internacional comença el conclave per elegir el nou papa. Es fa la cabina Sixtina hi participen 133 cardenals menors de 80 anys que hauran d'escollir el successor del Papa Francesc. I el president del grup d'experts de la ONU sobre el canvi climàtic reclama més renovables i mesures d'adaptació. Esquea destaca l'energia solar i eòlica per reduir el cost per als consumidors i també les emissions contaminants.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps pinta una mica més tranquil. No tindrem tantes tempestes. Les d'ahir, déu-n'hi-do, 30 litres a Olot, 27 a Muntanyola, 21 a Collsospina, al Moianès, allà tot emblanquinat per la calamarsa, i també va nevar dalt de tot el Montseny, a 1.500 metres, amb un grau negatiu en el moment de la pluja forta cap a les 7 de la tarda. I després d'aquestes precipitacions, que van deixar 6 litres a Vic o 20 a Santa Coloma de Farners, doncs bé, ha arribat el fred. Ha tornat a glaçar algunes valls del Pirineu, 2 sota 0 d'As a la Cerdanya, 1 sota 0 a Puigcerdà, mig grau a Molló o 0 graus a Camprodon. La mínima baixa també a Olot, amb 3 de mínima, a Vic 6 de positius. Boirines, bancs de boira, alguns núvols i la tarda variable. Mitja ennuvolada amb algun ruixat a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa, però poca precipitació. El que pugui caure avui serà, en principi, poca cosa. Les temperatures més baixes del normal, realment sembla principis del mes de març, pràcticament. I de dia podem arribar a màximes de 18 a 20, 21 graus aproximadament. Bé, demà el temps serà variable, amb una mica més de ruixats a la tarda, la temperatura no canvia gaire, puja lleugerament i nevaria cap a 2.000 metres o 2.200. Tot plegat, precipitacions moderades, no preveiem tempestes molt intenses. I divendres, un dia més ennuvolat, més tapat, torna la pluja, ja al matí i migdia, la tarda ruixats a una tempesta i la temperatura de dia torna a baixar una mica. Neu cap a aquests 2.200 metres. En definitiva, un ambient de finals d'hivern o gairebé d'hivern al Pirineu i poca calor pel ser el mes de maig aquests propers 3 dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimecres 7 de maig de 2025 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radiolot.cat. Avui comencem parlant de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, que ja té el compromís del Departament d'Empresa i Treball per desenvolupar el polígon dels Angelats. El consistori està redactant un pla urbanístic municipal que inclou modificacions a nivell industrial, però també pel que fa a habitatge. En aquest segon àmbit, l'alcalde del municipi, Marc Puig, té previst fer habitatge a la zona més pròxima a l'estació, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles preveu aprovar el POUM a finals d'aquest any, principis del que ve. Actualment s'està donant resposta a les 233 al·legacions presentades per veïns i veïnes per mirar d'incloure modificacions, demandes i necessitats. El POUM preveu incloure un creixement d'espai industrial al poble amb l'objectiu de desenvolupar la zona dels Angelats, anant a la carretera de les Encies. En parla el seu alcalde, Marc Puig.
I allà tenim una superfície d'uns 75.000 metres quadrats de sòl, que una part ja està construït, que eren les antigues fàbriques tèxtil, i tenim una altra part que queda per construir, no? I per tant cal consolidar això com a zona industrial.
Actualment van amb normes subsidiàries i no poden desenvolupar una altra activitat que no sigui de magatzem o alguns espais. L'alcalde de les Planes té el compromís del Departament d'Empresa i Treball per tirar endavant el polígon.
El departament ens ajudarà, ja sigui a redactar el pla parcial o bé buscar algun tipus de subvenció per poder fer l'urbanització d'aquest sector, que anirà amb dues fases. Una, que encara són tot camps, i per tant és la zona que cal més urbanitzada, i la segona, que ja està urbanitzada. Per tant, dividirem el polígon en dos sectors i així també abaratirem els costos en els propietaris d'aquesta zona.
El POUM també inclourà nous espais on fer habitatge. Les primeres zones a desenvolupar-se seran la pròxima, l'antiga estació i a la zona de la Badruna. Habitatge pensat per a joves, però també per a persones que vulguin venir a viure al poble.
I havent canviat la nova llei de l'habitatge, no? Això ens ha condicionat també el fet de tenir zona urbana més propera i que ja hi hagin tots els serveis, fa que prioritzem la zona que és tot el passeig de l'estació i des de sota Can Grai fins al que és el tram de l'avinguda Narcís Arnau fins al passeig de l'estació, un tram que aquí cabrien al voltant d'unes 10 habitatges que ja tenen tots els serveis i per tant això ens permetrà poder construir més aviat.
En total, amb el nou POUM es preveu la possibilitat de fer fins a 190 habitatges.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. A Olot anem a mitges. Aquest és el nom d'una campanya per conscienciar sobre la corresponsabilitat a casa. L'àrea de Cultura i Educació d'Olot ha presentat aquest dimarts una proposta que convida les parelles a reflexionar sobre la igualtat en les tasques de la llar i les cures. El joc, en forma de test, permet avaluar quin percentatge de la càrrega domèstica té cada membre de la parella. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
Qui fa la bugada a casa? Qui recorda tots els aniversaris i les cites mèdiques? I si hi ha algun problema amb la rentadora, qui truca al servei tècnic? Aquestes són preguntes que sovint no ens fem, però que la resposta podria ser un indicador de si hi ha corresponsabilitat a casa o no. Per esbrinar-ho i emmarcat dins el programa Temps de Cures, l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot ha presentat una nova campanya per despertar consciència sobre el dia a dia de les parelles olotines. A Olot, anem a mitges? Amb aquesta pregunta, la campanya vol generar un diàleg d'una manera distesa a través del joc i amb l'objectiu de reflexionar i fer un pas cap a una corresponsabilitat real entre les parelles de la ciutat. El regidor d'Educació i Cultura d'Olot, Josep Quintana, explica que al final es tracta de fer una autoavaluació.
Que no venim a donar lliçons a ningú, sinó a obrir, això com deia, obrir les preguntes i fer aquesta autoavaluació. Per veure on podem, com deia, avançar en el camí de tenir una societat més igualitària en tots els àmbits, perquè les tasques, com dèiem, doncs siguin més, no recaiguin sobretot, principalment encara, moltes vegades en les dones de la ciutat d'Olot i del país.
La campanya té com a eix central un test, un seguit de preguntes sobre la vida quotidiana. El resultat serà un percentatge orientatiu que definirà la càrrega de gestió dels afers domèstics, emocionals i del dia a dia respecte a la seva parella. Les preguntes van des del repartiment de les tasques de la llar, els imprevistos i les emergències, fins a la gestió del temps i la gestió emocional familiar, posant especial atenció a la càrrega mental, que sovint és invisible. Lluís Moreno, de l'empresa de publicitat Acram Studio, explica que l'objectiu és aconseguir que les parelles d'Olot es qüestionin i parlin sobre les dinàmiques de corresponsabilitat de casa seva.
I aquestes preguntes van per aquest tipus de públic, aquestes parelles, que potser ja es pensen que a casa seva ja estan a mitges. I nosaltres llancem la pregunta, realment aneu a mitges? Nosaltres el que fem aquí és convidem a una reflexió. L'estudi sociològic es fa individualment a cada una d'aquestes cases. Allà sí que es fa un estudi sociològic de cadascú on està i on estem, no? Si després, més endavant, això podria ser la porta per fer algun estudi una mica més profund, amb professionals que s'hi dediquin i tot plegat, bueno, seria ideal. Però començar-ho d'aquesta manera tan divertida com un joc, no? Pensem que és una molt bona manera d'encetar un debat com aquest.
El test, que és totalment anònim, es pot completar en menys de 5 minuts i al final l'usuari podrà descarregar un arxiu en format PDF amb els resultats, que podrà comparar amb la seva parella. Les preguntes del test es dirigeixen a qualsevol parella olotina, sense importar nacionalitat, edat, identitat de gènere o orientació sexual. A més, els participants del test podran accedir a un sorteig d'entrades per a esdeveniments culturals i esportius a Olot.
A Sant Joan les Fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. Fa uns dies van viure un nou episodi des de l'Ajuntament. Asseguren que no tenen prou eines per frenar aquests actes incívics. Diuen que les càmeres podrien ser una solució, però la normativa no els va a favor. Per això demanen la implicació ciutadana.
A Sant Joan les fonts no saben com acabar amb la crema de contenidors. Es tracta d'un fet que se'ls va repetint en el temps als diversos nuclis. Fa uns dies van tenir un nou episodi d'aquest tipus, fet que obliga a renovar els contenidors, la fusta que els cobreix i l'asfalt. Des de l'Ajuntament asseguren que bretolades, com la d'aquest mes d'abril, poden comportar una despesa d'uns 10.000 euros i una sobrecàrrega de feina per la brigada municipal. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Però quan et passen aquestes coses et sents molt impotent, perquè dius, clar, tampoc pots posar càmeres a la via pública perquè no s'autoritzen aquestes càmeres. Tu només pots filmar el que són equipaments municipals, les zones d'accessos, per temes de protecció de l'espai mateix, però tu no pots anar filmant tot el carrer, la via pública, allà on te vulguis. I això són inconvenients que tenim els ajuntaments.
L'alcaldessa demana l'ajuda dels veïns per detectar aquest tipus d'incidències, donat que assegura que és impossible que els treballadors de l'Ajuntament puguin estar pendents de totes les àrees de contenidors.
Sempre demanem que si la gent veu alguna cosa, truqui a 112. Sempre. És un tema d'anonimat que es preservarà, però que això ens ajudaria molt a poder arribar una mica més, que no a tot, una mica més del que nosaltres podem fer per si mateixos, perquè l'estructura de treball de personal és la que és.
A Sant Joan també pateixen abocaments de runes en zones aïllades. El de les escombraries és un problema de Sant Joan, però al cap i a la fi un problema de molts pobles de la comarca, fruit d'una manca de civisme.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Les asseguradores gironines denuncien que infinitat de clients no els contracten pòlisses per la pressió dels bancs. El sector es queixa del xantatge que fa les entitats a l'hora de donar hipoteques als clients. La presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona, Mercè Herrera, adverteix que solen ser primes que poden doblar fins i tot l'import i que quan passa alguna cosa és molt complicat de trobar-hi solució.
Les asseguradores gironines denuncien que infinitats de clients es tiren enrere a l'hora de contractar pòlisses de la llar o de vida per la pressió que fa les entitats bancàries quan concedeixen una hipoteca. Des del sector consideren que es tracta d'un xantatge per part dels bancs que condicionen la concessió dels préstecs a la contractació d'aquestes assegurances. Això fa que molts clients acabin optant per anar a les oficines on tenien previst fer la contractació de la pòlissa a retirar-la. Això fa que moltes persones presentin les pòlisses de les asseguradores, que en la majoria d'ocasions són més competitives que les de les entitats bancàries. A més, el no anar lligades a les hipoteques permet major llibertat al client a l'hora de canviar d'entitat si li convé. De fet, el preu és tan competitiu que fins i tot al client li surt més a compte renunciar a les bonificacions del banc per contractar les assegurances amb ells. La presidenta del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona és Mercè Herrera.
N'hi ha infinitat de clients que venen a les oficines dels mediadors, a lo millor a tirar enrere fins i tot una pòlissa que tot just havia de començar la propera setmana perquè és que, clar, el banc, si no, no em tira endavant la hipoteca. Com bé dius, evidentment, primes multiplicades per dos, cobertures les que li pot interessar al banc, al cap i a la fi, perquè nosaltres com a mediadors veurem el client, li preguntarem, veurem quins riscos necessita, què li convé més.
Amb tot, des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona aconsellen desvincular-se a la que es pugui de les assegurances dels bancs, entre altres coses perquè habitualment són més cares i amb cobertures que no s'ajusten a les necessitats dels clients.
Pues a la que puguis desvincula't de la banca, evidentíssimament. Jo puc entendre que el que s'hauria de fer és denunciar, això ja per començar. Però també entenc que quan un està parlant de comprar la seva vivenda, el lloc on ha de créixer, fer una família o ell sol, és igual. Quan un pensa en això, dius, ara m'haig de barallar amb la quantitat de problemes que he anat solucionant, ara me venen amb l'assegurança a l'últim moment.
El col·legi recomana denunciar, tot i que entén perfectament que amb les traves que suposa signar una hipoteca, el fet d'haver de denunciar i barallar-se amb el banc fa que moltes persones acabin optant per contractar la pòlissa amb les entitats bancàries.
Abans dels esports en matèria educativa, més de 600 alumnes participen en una nova edició de l'Orientolot. Estudiants de primer d'ESO de diferents centres de la Garrotxa han fet durant aquest dimecres al matí la tradicional cursa d'orientació. Tant caminant com corrent, grups entre 14 i 18 persones han recorregut diferents punts d'Olot, com el volcà Montsacopa, entre altres. Des de l'organització destaquen que és una activitat que fomenta l'esport i alhora la cohesió.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Educació i esport s'han tornat a unir aquest dimecres al matí als camps del Morrot en una nova edició de l'Orient Olot, una activitat totalment consolidada on alumnes de primer d'ESO d'arreu de la Garrotxa fan una cursa d'orientació per diferents zones d'Olot i on en especial es mouen per l'entorn del volcà Montsacopa. A l'edició d'aquest 2025 hi participen més de 600 estudiants i que formen més d'una quarantena de grups entre 14 i 18 persones. Els encarregats de dirigir aquests grups són els alumnes dels cicles formatius en activitats físiques de l'Escola Pia d'Olot. El tècnic d'esports de la ciutat, Arnau Casas, ha remarcat la importància d'activitats com l'Orient Olot.
L'Orient Olot és una activitat que on ajuntem tots els alumnes de primer d'ESO de secundària, de la Garrotxa, i bàsicament es fa una matinal d'una cursa d'orientació. Amb la col·laboració de Gas Tanquecs, que ens munten tot el tema dels circuits i les fites, doncs, bueno, ens ajuntem aquí als Camps del Moró per fer el punt de sortida i després per grup van sortint i cada grup doncs, té un mapa amb marcades les fites i l'objectiu és interpretar aquest mapa i anar a buscar totes les fites.
A banda de tenir una part esportiva, l'Orient Olot té la vessant educativa com a eix principal. El regidor d'Educació, Josep Quintana, explica que la cohesió entre alumnes fa que sigui una activitat que repeteixi any rere any.
El lleure és un espai molt important de creixement dels nanos, de fer coneixences, d'agafar confiança i llavors això també té una llavors es reverteix en la seva trajectòria educativa, no? Això enforteix els nanos, els fa créixer i això és bo llavors a l'aula.
Durant aquest dimecres al matí el que també ha estat protagonista és el sol, una de les preocupacions de l'organització després de les pluges dels últims dies. Una activitat que forma part del pla educatiu d'Entorn Olot.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb protagonista de darrera hora, ho hem conegut oficialment aquest dimecres, com és el nom de Lluís Micaló, que serà a partir de la temporada vinent el nou director esportiu de la Unió Esportiva Olot. Micaló agafa el relleu de Sergi Raset a la direcció esportiva del club. Com recordaran, és jugador del conjunt olotí, ho va ser durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018. Entre altres, també va jugar a Morevieta, Formentera o Peralada. Precisament, Lluís Micaló ja està presentat aquest migdia a l'estadi municipal d'Olot i allà hi ha estat el nostre company, Aniol Puigvert.
La Unió Esportiva Olot ha presentat aquest dimecres al migdia el nou director esportiu per la pròxima temporada a Segona Federació. Es tracta de Lluís Micaló, amb passat com a jugador al club olotí i també a altres clubs, com per exemple la Morevita i el Peralada. Micaló agafa el relleu, doncs, a Sergi Raset, que ha estat al capdavant de la direcció esportiva del primer equip durant 9 anys i on s'han viscut molts ascensos i també, malauradament, descensos, molts jugadors i també molts entrenadors. Durant la roda de premsa de presentació a l'estadi municipal d'aquest dimecres al migdia, Micaló ha reafirmat el seu compromís total amb la Unió Esportiva Olot i ha dit que ha estat un dels clubs que l'ha marcat més com a jugador i que, per tant, tenia moltíssimes ganes de tornar a formar part del conjunt garrotxí. També ha dit que comparteix el 100% dels valors de la Unió Esportiva Olot, els quals vol transmetre allà on va, i també que vol recuperar aquesta massa social que, malauradament, el club ha anat perdent any rere any. Vol tornar a recuperar aquells diumenges a l'estadi municipal on la Unió Esportiva Olot jugava amb un camp ple de gom a gom i vol tornar a recuperar aquest sentiment olotí per part de l'afició. Ara, Micaló ja ha estat presentat, no s'ha volgut mullar pel que fa a fitxatges i baixes, pel que fa a la pròxima plantilla de Segona Federació de cares a la pròxima temporada, tot i que ha dit, òbviament, que vol confeccionar una plantilla més que competitiva per intentar estar estar el més amunt possible l'any que ve a segona federació. A més, el que sí que ha remarcat és que des del club es vol renovar a Roger Vidal i tot i que falta parlar amb els dos entrenadors, l'objectiu per part del club seria el de renovar l'entrenador que ha aconseguit també la permanència d'aquesta temporada. Amb molta feina per fer, Lluís Micaló ja és el nou director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
De futbol passem a parlar de motor, de la novena edició dels Xafarrocs que comptarà amb uns 200 cotxes durant el cap de setmana. El circuit que se celebra a Sant Feliu de Pallerols incorpora aquest any alguna zona nova. Des de l'organització han volgut posar èmfasi en la millora de la seguretat dels espectadors.
Sant Feliu de Pallerols tornarà a ser l'epicentre dels 4x4 durant aquest cap de setmana. El circuit ja consolidat comptarà amb la presència d'uns 200 cotxes. Aquest és un nombre de vehicles que des de l'organització no volen ampliar per garantir la seguretat dels mateixos participants i l'espectacle per als assistents. El Xafarrocs és una exhibició d'aquest tipus de vehicles que van passant per diferents zones de diferents nivells de dificultat. En el circuit s'hi poden veure vehicles amb molta equipació i d'altres més senzills. Una de les peculiaritats d'aquest trail és que els conductors tenen total llibertat horària per a poder fer la prova sempre que no perjudiquin els altres. Segons un dels organitzadors del Xafarrocs, Marc Martí, la pluja d'aquests dies pot afavorir el circuit.
Pluja que ens va bé, perquè el nostre circuit es caracteritza perquè hi ha un fang a la zona de la Garrotxa, que hi ha un fang molt característic que va molt bé per fer 4x4. I així es poden disfrutar en un entorn natural de les zones de 4x4 amb molt de fang que ens agrada molt als participants del 4x4.
Des de l'organització preveuen l'assistència d'unes 4.000 persones que vinguin a veure el circuit. A més, en aquest circuit hi participen pilots de tot Catalunya, País Basc i València, entre d'altres. Expliquen que per delimitació del trail no poden acollir més participants. Una de les novetats d'aquest any és la millora pel que fa a la seguretat dels espectadors darrere la tanca.
Bueno, hem millorat molt el que és les zones, s'ha fet una zona d'un pou que ja era d'uns 2 metres, aquest any és de 4 metres i s'han millorat diverses rampes i l'accés. L'accés serà diferent per el tema de les aglomeracions de l'any passat, ho hem fet de tal manera que sigui tot més fluid als participants.
Tot i que hi ha altres circuits a tot Catalunya, Martí explica que el Xafarrocs és diferencial als altres per l'essència de la Garrotxa i el paisatge que l'envolta. Explica que hi ha molta gent que ja arriba a Sant Feliu de Pallerols el mateix divendres, acampen i després comencen el circuit quan els va més bé. La novena edició del Xafarrocs serà aquest cap de setmana des de les 9 del matí i fins a les 6 de la tarda el dissabte i una hora menys fins a les 5 de la tarda el diumenge. A més, també hi haurà una exposició de vehicles del Dakar.
I tanquem aquesta carpeta esportiva de dimecres parlant de la samarreta de la Unió Esportiva Olot, l'expatinadora del CPA Olot, Garrotxina, Mireia de Cruz, i el futbolista del Maià de Montcal, Ferran Duran, que són alguns dels protagonistes del llibre Esportistes Invencibles. Aquest llibre autoeditat per al periodista esportiu de Canal 10 i també presentador de l'actual Esports a la xarxa de televisions locals, Ivan García, té com a objectiu donar a conèixer el testimoni d'esportistes que han patit alguna malaltia o discapacitat.
12 capítols d'històries plenes de frustració, però alhora de superació. Aquest és el contingut d'Esportistes Invencibles, un llibre que mostra esportistes que han volgut donar el seu testimoni sobre moments de la seva vida esportiva en què han patit alguna malaltia o discapacitat, com amputacions, ceguesa, paràlisi, operacions o intents de suïcidi, entre d'altres. En aquest llibre també hi ha un cert protagonisme per la Garrotxa, ja que alguns dels capítols també van dedicats a esportistes de la nostra comarca. Ho explica l'autor del llibre i presentador de l'actual Esports a la xarxa, Ivan García.
Dels protagonistes del llibre rep justament la samarreta olotina i li fa moltíssima il·lusió, doncs, després d'haver rebut un gir inesperat a la seva vida mentre és al gimnàs, no? Per exemple, també aquí també es fan protagonistes o es mencionen, doncs, per exemple, la Mireia de la Cruz, que és una noia de 20 anys que fa patinatge i que va tenir una aturada cardíaca, però també destacar Ferran Duran, no?, que té 27 anys, és de Maià i que va tenir 5 aturades cardíaques en un moment, 3 en el mateix camp de futbol i 2 en el mateix avió.
Cada capítol del llibre s'hi poden trobar diferents aprenentatges, ja que un dels objectius de l'autor era que hi sortissin representades totes les capes de la societat. A més, totes aquestes històries que surten publicades en el llibre sorgeixen d'una mateixa entrevista entre el periodista i l'autor del llibre amb aquestes persones. García explica quina va ser l'evolució per anar construint un llibre del qual n'està realment orgullós.
He passat per diferents fases, no? Perquè, clar, jo explico doncs, els mals moments que han passat, però el que m'ha agradat moltíssim explicar és la manera en què s'aixequen i es fan grans, no? I l'esport ha estat molt important per ells. Ha estat una eina social, ha estat una eina mental, una eina física, i aquesta gent s'ha aixecat del sofà i ha anat a fer esport, a crear-lo i a practicar-lo, no? Perquè hi ha moltíssima gent que vol sortir de casa perquè no se sent preparat. És gent doncs, que li costa molt trobar feina.
En una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió, García explica que l'esport és un dret i que de les 80.000 instal·lacions esportives que hi ha a tot Espanya, menys d'un 20% són adaptades. A més, explica que ja té pensat poder treure un segon llibre i que de moment ja ha contactat amb entitats de la comarca de la Garrotxa com Integra i La Fageda. El llibre és autoeditat i no es pot comprar ni anar a buscar a les biblioteques. En el cas de voler-lo llegir, l'autor el podria enviar per correu, com ja ha fet en diverses ocasions en diferents llocs de Catalunya.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la música a l'aula va més enllà de cantar una cançó. És una de les conclusions de la col·laboració entre l'Escola Malagrida d'Olot i Rock per Xics. Destaquen el valor que té la capacitat de fer cançons, crear ritmes i aportar una lletra. Volen portar a l'aula el valor de la creació tal com es fa en l'àmbit professional. Fer música a l'aula va més enllà de tocar un instrument, aprendre una nota o cantar una cançó. La música pot arribar a ser un espai fora del comú al dia a dia d'un alumne, espai on pot desconnectar i fer alguna cosa diferent que estar assegut al pupitre. És una de les assignatures comunes de cada curs escolar i que agradi més o menys convida a descobrir sons, melodies o secrets d'un art totalment arrelat a casa nostra. Precisament a l'Escola Malagrida, i com vam explicar fa un mes a Ràdio Lot i Lot Televisió, treballen en un projecte de la mà de Rock per Xics. Precisament el seu cantant, Ismael Benejena, explica la importància i el valor que tenen projectes com aquest a la música a les aules.
La veritat és que amb aquest projecte, Rock per Xics, que com el mateix projecte diu, és rock per al públic infantil i familiar, no? Que puguin incorporar-se en una de les cançons per donar-li vida pròpia, doncs em sembla estupendo, a mi em sembla estupendo, fantàstic, no sé a veure si es veig, espero que també, i això és algo més que fer cançons i posar-les en un disc i ja està, o sigui, són cançons que cada cançó té vida pròpia, no?
En el cas dels alumnes de primària de l'Escola Malagrida d'Olot, han viscut un procés gairebé professional, han creat una cançó, han treballat la melodia i han detallat cada nota per fer una cançó, però no només es queda aquí, sinó que segons el professor de música del centre, Pep Montoriol, s'ha de donar la importància que té a poder fer aquest tipus de projectes dins les aules.
En aquest cas és fantàstic perquè, o sigui, és un grup que ja està, que són músics professionals que existeixen, que et proposen fer això, per nosaltres és una proposta regal. Jo crec que pels nens, no sé si ho saben valorar, però clar, música en directe, han fet una gravació, hem creat la lletra, hem adaptat, hem inventat, hem aportat el nostre toc i tot el procés de gravar-ho.
La Coral Som Música de l'Escola Malagrida d'Olot opta a ser la creadora de l'himne pels drets dels infants. La cançó es diu No som de ningú i la canten alumnes del centre de quart, cinquè i sisè de primària. Amb música i educació tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 7 de maig de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Lot, Facebook, Twitter i a Instagram. Torna la informació més pròxima a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.